Radio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts a l'antena del Penedès en xarxa d'aquest divendres 28 de març de 2025. De dilluns a divendres us acompanyem de 9 a 12 des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Justament des de la capital de l'Alt Penedès us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Som-hi, que és divendres, i estem escurant ja els darrers dies d'aquest mes de març. Dilluns l'acomiadem, i aquest cap de setmana toca el canvi d'hora, aquell que no ens agrada tant perquè fa que dormim una hora menys. Però el que sí que ens agrada és que guanyem hores de llum, de vida, de carrer, d'aire lliure, de socialitzar en definitiva. Anem pel sumari. Expliquem què farem al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio. Ens agradaria que us quedéssiu i compartíssiu tots aquests continguts. D'aquí uns instants, la meteo del cap de setmana amb el Marc Paredes, amb el vent com a protagonista. D'aquí uns minuts ho resolem. I a continuació, els esports del divendres, una prèvia ràpida del cap de setmana en clau Penedès i una entrevista. Avui el Pere Bàries, seleccionador espanyol d'hoquei patins, amb el qual presentarem l'europeu Sots 23, que es disputarà a Sant Sadurní del 14 al 19 d'abril. A 9:45, primer flash informatiu, 5 minuts, per saber què passa aquest matí de divendres i les previsions del cap de setmana a l'Alt i al Baix Penedès. Els divendres, quinzenalment, parlem amb els alcaldes de les nostres comarques. Avui serà amb Lluís Valls, alcalde de Gelida, però també en condició de delegat del govern al Penedès. I a les 10, a l'entrevista, una recomanació de cap de setmana, o per avui mateix, no ho deixeu per més enllà. L'artista vilafranquí Fèlix Plantalec torna a exposar, després d'uns 3 anys, a la Capella de Sant Joan. És un particular homenatge a una composició de Frederic Mompou que es diu Música Callada i que ha titulat Constel·lacions amb Música Callada. A més, aquest divendres al vespre hi ha concert a la capella. Us ho expliquem a les 10:06. A 11:15, de nou l'actualitat a càrrec dels serveis informatius. Escoltem atentament què passa i seguim amb l'assessor laboralista Miquel Rosso, amb el qual comentarem novetats, canvis i què passa al món del treball. A les 11:06 obrim la tercera hora amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca, que ens durà les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana, però també parlarem del palmarès del Festival de Màlaga, que ha donat molt de sí, i presentarem un cicle dedicat a Gene Hackman, que tindrà lloc la setmana que ve a la SESI. A 11:45, última cita amb l'actualitat. Escoltem què passa, ens actualitzem i després de 5 minuts entomem ja la recta final d'aquest divendres. Amb dues propostes, l'American Day, que tindrà lloc diumenge a la Comprativa de Llorenç, i el concert solidari de la Polifònica de Vilafranca el proper 4 d'abril.
El temps.
Thank you.
Sembla que hem dit adeu definitivament a la pluja, però com anirà aquest cap de setmana? Què hi passarà? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem el cap de setmana i ho fem amb un temps molt estable. Deixem enrere totes aquestes precipitacions i el divendres, especial ara al matí i també a la tarda, el sol lluirà i serà el protagonista. I de cara a demà dissabte, atenció, perquè les temperatures s'enfilaran. Per tant, notarem que la sensació primaveral serà doncs, més acusada i sense pluges destacables. Però demà, atenció, perquè sí que notarem la presència del vent de mestral. Aquí al Penedès a mitges serà sobretot cap a les comarques del sud. I això també permetrà que tinguem un cel força net de núvols. I serà la tarda de dissabte, quan les temperatures ja tendiran a recular, i en especial diumenge notarem que l'ambient serà molt més fred, o fresc, però sense cap novetat destacable més enllà d'alguns núvols decoratius. I una curiositat, i és que demà dissabte, quan faltin 3 minuts per les 12 del migdia, tindrem un eclipsi parcial de sol que serà visible des de Catalunya, i com que tindrem un cel radiant, doncs això permetrà copsar-ho. Però atenció, perquè es necessiten unes ulleres especials per poder veure aquest espectacle astronòmic. I de cara als propers dies no presentem canvis massa destacables més enllà d'aquesta lenta i progressiva pujada de les temperatures per tenir valors molt primaverals per l'època en què ens trobem, que ja tocava també, sense precipitacions. I també un últim recordatori: la matinada de dissabte a diumenge haurem d'avançar una hora les agulles del rellotge, i a les 2 de la matinada seran les 3. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
Els divendres, després de la meteo, tenim cita amb els esports per apropar-vos als partits més destacats del cap de setmana en clau penedesenca, i una conversa que avui serà amb el seleccionador espanyol d'hoquei patins, el sadorninenc Pere Bàries, per presentar l'europeu Sots 23, que tindrà lloc del 14 al 19 d'abril a la capital del Cava. Abans d'aquesta entrevista, desgranem la prèvia amb l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com comentes, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva i ho fem amb el futbol. I és que el Vilafranca visitarà demà l'Atlètic Sant Just a les 12 del migdia en la 24a jornada de la Lliga Elite. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana arrenca la 23a jornada de l'Hockey Lliga, en una setmana en què, recordem, hem tingut competició europea en la màxima categoria, en la Champions League, amb el Noia com a únic representant de casa, i que ahir va guanyar Itàlia per la mínima per 1-2 amb el Tricino en l'anada dels quarts de final. La tornada dijous que ve, 3 d'abril, a 8:45 del vespre a l'Ateneu. Un Noia que, per cert, és l'únic equip penedesenc que jugarà també aquest cap de setmana. Ho farà diumenge a les 4:10, en un dels partits més interessants de la jornada, el que l'enfrontarà al Barça a l'Ateneu. Pel que fa als altres dos representants penedesencs, recuperaran aquesta 23a jornada dijous vinent. El Calafell rebent l'Igualada a 8:45 del vespre, i el Vilafranca rebent el Lleida mitja hora més tard, a les 9. I encara en hoquei patins, el Vendrell disputarà aquest cap de setmana la 18a jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord, visitant el Sant Feliu demà a 8:45 del vespre. I com avançàvem en la introducció, avui dedicarem la nostra entrevista a conversar amb el seleccionador espanyol d'hoquei patins, Pere Bàries. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies.
T'hem donat uns mesos de treva. Et vam tenir aquí a principis de temporada parlant d'aquesta nova tasca com a seleccionador espanyol, coordinador d'hoquei patins de la federació. Com estan en aquests mesos? També aquesta nova dinàmica, aquesta nova rutina de deixar de ser entrenador d'equip. Com ho portes?
Doncs bé, diria que bé. El balanç que em faig del meu feeling amb la feina és molt positiu. Sí, és cert que m'estic trobant doncs amb una sèrie de tasques, diguem-ne, més, per dir-ho d'una manera, més burocràtiques, de les quals estic poc acostumat i que m'estan costant una miqueta més, em fan una miqueta més farragoses, perquè amb sinceritat doncs, el que m'agrada més és la part més esportiva i d'estar a pista, i per aquesta altra banda, la part més esportiva i d'estar a pista, doncs fantàstica, no? Perquè pots jugar a ser entrenador cada cap de setmana, intentar fer el millor equip possible cada setmana, veient diferents partits. De fet, des que començava la temporada, una mica més focalitzat en la selecció, en els jugadors més joves, no? Sub-23, perquè és el primer campionat del qual participaré, però bueno, de moment les tasques molt xules, molt divertit, ajudant també amb els seleccionadors de les altres seleccions de la secció de hockey dintre la federació, a intentar implementar el model de joc que creiem que és l'adequat per intentar guanyar, i bé, ja et dic, el balanç positiu fins ara.
Després parlarem de la Sub-23, parlarem d'aquest europeu que tornarem a acollir aquí a Sant Sadurní, però deixa'm que et pregunti per aquesta temporada, pel que estàs veient a les pistes, a l'Hockey Lliga. Ja ho dèiem també l'any passat, que hi havia poques diferències, exceptuant al Barça la temporada passada. Aquest any estem veient una miqueta el mateix, moltíssima igualtat sobre les pistes, i es pot veure claríssimament en la classificació, i es va poder veure també en la Copa i també en competicions europees.
Sí, molta igualtat. Amb alguns equips penso practicant un molt bon hoquei, d'altres com a mínim plantejant un hoquei alegre, i d'altres doncs, que malauradament doncs, són d'un joc una mica més trabat, una mica més conservador, però en qualsevol cas totes les facetes bones per analitzar i per disfrutar. La igualtat és patent, la classificació es veu, cada cap de setmana es veuen amb els resultats, la dificultat de guanyar, de sumar a fora, a més, els equips intenten fer-se forts a casa, però fora els està costant molt. Per mi hi ha un equip que a nivell de joc col·lectiu està per sobre la resta. Personalment m'agrada molt com juguen, que és el Reus, que a més va tenir el premi de guanyar la Copa, amb un equip on té els jugadors els rols molt definits, tenen molt clar qui, les responsabilitats que assumeix cadascú, i tenen molt clar el model de joc que ha implementat el Jordi García des de fa diverses temporades. Per tant, no és casualitat l'èxit, sinó que arriba perquè les coses les estan ben fetes. I d'altres clubs doncs, que han patit canvis importants, canvis no només a pista, sinó també a banqueta, i que fa que tot requereixi de més paciència, com pugui ser aquí el Noia, que tot i que la Lliga Europea s'està donant bé. Veurem també el Barça, que ha quedat despenjat de la Lliga Europea, però en canvi la Lliga Espanyola està a nivell de resultats intractable. Crec que a nivell de joc s'ha igualat tot molt més. Venim d'aquesta setmana, el dilluns, precisament el Calafell va estar a punt de sumar al Palau Blaugrana. Bueno, jo penso que hi ha molta igualtat, i ara doncs, que ja s'acosta al final de temporada, amb moltes ganes de que arribi el play-off, perquè estic convençut de que serà molt interessant, tal com va ser la Copa també.
Abans d'endinsar-nos en aquest europeu, Pere, et faig una última pregunta. Fa un parell de setmanes vam conèixer la retirada de Jordi Bargalló quan acabi aquesta temporada. Un jugador, l'hem vist jugar moltíssim, l'estem veient molt a les pistes. Tu l'has dirigit com a entrenador del Noia.
El Jordi, com tothom, té virtuts i defectes. Però per mi una de les principals virtuts que té, quan parlo de jugar com a esportista, com a persona no l'entraré a valorar, m'ho quedo per mi, que em sembla que també és una excepcional persona, però com a esportista em sembla que un dels trets més característics seus, més enllà de la seva capacitat de desequilibri, que és molt gran, és la capacitat de transmetre ganes de guanyar, l'ambició. Quan ell vesteix una camiseta, en aquest cas nosaltres l'hem pogut gaudir, bueno, jo el vaig poder gaudir 3 temporades al Noia, em porta ara 4, és la capacitat de saber transmetre ganes de guanyar, d'ambició, i de saber aixecar resultats adversos, de no baixar els braços, de seguir lluitant. Aquest és una mica el Jordi, no? Més enllà parlo del talent que en té molt i de capacitat de desequilibri, però només la seva sola presència, saber transmetre això, crec que a qualsevol equip ajuda molt, i segur que el Liceu en el seu moment, que va estar moltes temporades, se'n va beneficiar, l'Oliverense, l'Igualada només, encara que només ho ha hagut una temporada, però aquesta manera de ser la portes a dintre, ets o no ets així, i el Jordi és així des de que era molt jove, segur que amb l'experiència ho ha fet créixer, però ja et dic, per mi el tret característic principal és la capacitat de fer que els equips on participa ell tinguin l'ambició d'aixecar qualsevol situació i de voler guanyar sempre.
Esperem que ens continuï regalant grans moments d'aquí fins a final de temporada. Ara ja, sí, Pere, parlem d'aquest europeu Sots 23. Del 14 al 19 d'abril, Sant Sadurní torna a acollir un europeu d'hoquei patins, en aquest cas, com dèiem, Sots 23. Dirigeixes també a aquest equip i fa un parell de setmanes, de fet, vas donar a conèixer aquesta preselecció, els preseleccionats per assistir-hi. Com està sent una mica la preparació en aquestes setmanes prèvies a la competició?
Bueno, primer de tot dir que aquesta ha sigut la primera, diguem-ne, decisió esportiva important que he hagut de prendre a nivell de seleccionar jugadors. I que ha sigut una feina dura, aquesta és la veritat. La decisió no ha sigut gens fàcil, perquè per sort disposem d'un grup molt ampli de bons jugadors, i com sempre he dit, i vaig intentar transmetre amb el grup de jugadors que teníem, era que la decisió, segur que per dir alguna cosa, de cara a ell segur que m'equivocava, perquè tots van fer mèrits per ser-hi. El que passa, doncs, que s'han de prendre decisions en funció dels rols molt, molt definits, fent un exercici d'imaginació per traslladar la manera que ells actuen o juguen els seus equips al model de joc, entenent com poden encaixar dintre el nostre model de joc, i es prenen decisions. Dit això, a partir d'aquí, doncs, la tasca és molt divertida, perquè només veure jugadors tan bons i poder-los seguir, la veritat és que és molt agraït, a part de disfrutar. I ara estem una miqueta més centrats, bueno, ja fa unes setmanes endarrere, diguem-ne, en el disseny de la preparació, que només serà d'una setmana, per tant haurem de córrer molt i apretar les dents per arribar al màxim de bé possibles al campionat. I per altra, doncs, també visualitzar molt els jugadors preseleccionats de les seleccions que nosaltres entenem que poden ser competència directa de cara a la lluita pel títol, com pugui ser Portugal, Itàlia, França, i veure, doncs, què acostumen a repetir per mirar, doncs, d'arribar al màxim de preparats possibles, que els jugadors, doncs, tinguin més clar davant de qui s'enfronten. M'agrada, molts jugadors, molts d'ells ja juguen també a la primera divisió portuguesa o italiana, i per tant, doncs, avui en dia és fàcil seguir-los a través dels diferents canals, però també sí, és cert que normalment quan ho fas des d'una visió una mica més de públic, no? De disfrutar del partit i no tant centrant-te en les accions individuals dels jugadors, i la meva tasca ha sigut una mica aquesta, ha sigut i està sent per mirar d'arribar al màxim de ben preparats possibles, i després analitzar els diferents seleccionadors per veure com acostumen a jugar. El seleccionador francès és l'entrenador del Tomar, per tant, doncs, entenc que molt dels models de joc que implementa el seu club ho intentarà fer també en França. El Bertolucci també ho fa molt, Bassano, que és el seleccionador italià, i el Paulo Freitas, doncs, ara no entrena cap club, però, doncs, mirar de fer una mica de seguiment de l'últim Mundial, encara que vagi a ser sènior, de que va intentar implementar per mirar que hi hagin almenys de sorpreses possibles.
Parlaves d'aquesta concentració, Pere, d'aquests dies de preparació per la competició del 7 a l'11 d'abril. Una vegada arribi l'11, donaràs a conèixer la llista definitiva de jugadors que tindrem aquí a Sant Sadurní. Deixa'm preguntar-te també, a nivell, tu ets de Sant Sadurní, a nivell de que la competició es jugui a casa.
Home, per mi és un orgull, la veritat. Poder debutar a Sant Sadurní a casa em sembla que és gairebé un somni. Un somni que espero que es faci realitat, vull dir, falta molt poc, amb moltes ganes de que arribi. Perquè, bueno, a casa, com a casa no et sents enlloc, estic segur que a més tindrem el suport de molta gent. A nivell personal segur que tindré el suport de tothom, perquè sempre m'he sentit molt estimat aquí, i tant de bo doncs, puguem acabar el campionat guanyant-lo, que és, és el nostre objectiu principal, jugar a la final i intentar guanyar-la. Però bueno, pel que fa, diguem-ne, la celebració sense dormir, per mi com si es pogués fer cada any un campionat aquí, per mi fantàstic.
Pere, la selecció s'estrena el dia 14, el dilluns, amb Suïssa. Amb Itàlia jugarà dimarts, dimecres ho farà amb Portugal i després dijous tindrem els quarts de final, divendres les semis i dissabte la gran final. Quins objectius et marques?
Bueno, per la pròpia samarreta que vestim i per la història de la federació, evidentment l'objectiu és jugar a la final i lluitar pel títol. No deixa de ser un campionat en una categoria relativament nova, perquè serà el segon europeu sub-23, mm-hmm. crec, si no m'equivoco, que es fa, però quan Espanya participa d'un campionat, un dels objectius és sempre guanyar-lo, respectant els rivals, entenent que també hi ha altres seleccions que pensen igual que nosaltres, torno a repetir, Portugal, per suposat, Itàlia presentarà una molt bona selecció, en tot de jugadors que juguen a la primera divisió d'Itàlia, tots, i França, sense anar més lluny, Marrouz és un dels millors jugadors de l'Hockey Lliga d'aquesta temporada, estarà amb la selecció francesa, a part que crec que tenen tres jugadors més jugant a la Lliga Portuguesa, fa que sigui una selecció també complicada. Ara, això no ens ha de fer treure la vitola de que som un dels favorits, això és una evidència, i intentarem, sense que sigui un pes, exercir com a tals i mirar de jugar la final. Aquest és el principal objectiu. Ara bé, pel camí ens hem d'oblidar que tenim molts partits i el primer pas serà pensar en guanyar en Suïssa, que no ens regalaran res, segur, perquè serà una selecció que vindrà amb tota la il·lusió del món aquí sense dormir, jugant contra l'anfitrió, i segur que donarà la seva millor versió. Per tant, ens obligarà a nosaltres també a estar molt bé per poder guanyar el partit, i després doncs pensarem en Itàlia, i després veurem en funció de com vagin tots els resultats, pensarem en Portugal, amb l'objectiu, ja dic, de quedar primers de grup. Crec que el primer de grup, no tinc clar el sistema de competició encara, però podria ser que se saltés als quarts de final, que anés directe a semis, per tant, doncs, si hi ha aquest premi, doncs fantàstic també, però bueno, l'objectiu final no és el que passi pel camí, sinó anar pas a pas, pensant en que en poder jugar dissabte a la final pel primer seu lloc i per què no guanyar-la.
Sense adornir, ho ha demostrat en els europeus anteriors. L'Ateneu s'omple, ha tingut sempre moltíssima afició. I, Pere, acabarem. Et deixo el micròfon perquè convidis els oients a que no es perdi aquest europeu sots 23, que, com dèiem, es disputarà sense adornir del 14 al 19 d'abril.
Sempre m'ha costat fer un reclam d'aquests, eh? Home, sí, jo crec que aquí sense adornir, que som amants de l'hoquei, i no només sense adornir, sinó la contornada, no? Sembla que un escenari d'aquest tipus, ja quan va passar el sub-17 no sabíem quan podria tornar a arribar-hi un altre, després va haver el sènior, ara tenim la sort de poder disfrutar del sub-23, em sembla que és d'obligació a qui li agradi l'hoquei, a qui li agradi disfrutar l'hoquei, venir a l'Ateneu i disfrutar d'una setmana d'hoquei segur que serà fantàstic amb grans seleccions i amb grans jugadors, segur, per tant invitats estan i a que puguin gaudir d'un gran campionat.
Amb això, Pere, ho deixem. Sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'autopista AP7 i la línia R4 de Rodalies converteixen l'Alt Penedès en un punt negre de la mobilitat. Aquests últims anys, l'Alt Penedès s'ha convertit en un perillós epicentre d'incidències viàries i ferroviàries. Els accidents a l'AP7, les llargues cues que aquests comporten i els constants retards i problemes de l'R4 formen part ja del dia a dia de la comarca. Els usuaris del transport públic n'estan farts. És per això que aquest passat cap de setmana diverses plataformes i col·lectius sortien al carrer per demanar un servei digne. Un dels organitzadors era l'Associació Promoció del Transport Públic, que l'Alt Penedès hi té representació. El seu delegat, Albert Parés, ens explicava que durant aquest temps han rebut nombroses queixes sobre l'estat actual de l'R4 i també del servei d'autobús a la comarca. Pel que fa a les rodalies, durant aquest inici d'any ja s'han registrat múltiples incidències a la línia que travessa el Penedès. Tres de les quatre estacions més afectades formen part de l'R4, Sant Vicenç de Calders, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Sants. A més, el govern ha admès que el 25% dels trens de Rodalies són inoperatius, augmentant les interrupcions del servei. Trenta-sis pimes de l'Alt Penedès han millorat la seva competitivitat amb el programa Accelera el Creixement. Un total de 36 pimes de l'Alt Penedès han participat ja en el programa Accelera el Creixement, organitzat per PIMEC i la Diputació de Barcelona, per ajudar les empreses a impulsar el seu desenvolupament i millorar la seva competitivitat. A cada edició se seleccionen 50 pimes de la província que, durant 9 mesos, disposen d'acompanyament personal analitzat a càrrec d'experts en diferents àrees de gestió empresarial. Treballen en un pla de creixement i compten amb suport per executar-lo. El programa les ajuda en aspectes com la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització o l'organització empresarial. Durant les 13 edicions que s'han fet fins ara del programa Accelera el Creixement, han presentat la seva candidatura a 61 empreses de 13 municipis de l'Alt Penedès, el que suposa un 5% del total d'empreses interessades del conjunt de la província. El proper 11 d'abril s'obriran les inscripcions per la 14a edició d'aquest programa. Gran festa de celebració del 50è aniversari de la recuperació de l'escola de Sant Pere Molanta durant tot aquest dissabte. Aquest curs es commemoren els 50 anys de la recuperació de l'escola de Sant Pere Molanta. La comunitat educativa de l'escola Rossend Muntaner no ha passat per alt aquest rodó aniversari i han organitzat propostes que ho celebren durant tot el curs amb la culminació d'una festa d'aniversari que s'ha programat per demà dissabte. La programació inclou una variada graella d'activitats des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, incloent un joc de pistes per l'entorn del poble, vermut popular i parlaments, paella popular, dinamització pels infants de famílies inscrites i un speaking corner obert a tothom que vulgui compartir en públic experiències vinculades amb l'escola. Iconit acollirà la primera calçotada en directe del programa Els Taloners de RAC1 i es desplaçarà fins a l'hostal restaurant La Diligència. Avui divendres a les 3 de la tarda, Iconit serà l'escenari d'un esdeveniment gastronòmic i radiofònic. El programa Els Taloners de RAC1 es desplaçarà fins a l'hostal restaurant La Diligència per retransmetre en directe una calçotada especial, oferint als assistents una experiència culinària i cultural. Durant aquesta jornada, els participants podran gaudir d'una autèntica calçotada acompanyada de la reconeguda salsa calçot de Conserves Ferrer i maridada amb vins dels cellers Augustus Fòrum. L'esdeveniment es retransmetrà en directe de 3 a 4 de la tarda. L'acte compta amb el suport de l'Ajuntament de Cunit, reafirmant així el compromís del municipi amb la promoció de la seva oferta gastronòmica i cultural.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 2:15.
Penedès en xarxa.
Divendres sí, divendres no, ens visiten els alcaldes i alcaldesses penedesencs per posar sobre la taula l'actualitat municipal en la nostra roda d'alcaldes. Un espai que avui compartim amb Lluís Valls, alcalde de Gelida, i també delegat del govern al Penedès, que ja ens espera als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com comentes, el que ens acompanya avui en aquesta roda d'alcaldes és el batlle de Gelida. Lluís Valls, molt
Hola.
Bon dia.
Molt Com bon estem? Dia, molt bon dia.
Ara fora de micro ratllem una mica perquè dèiem, ostres, feia molt que no et teníem en aquesta roda.
Sí, 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 però bueno, vull dir, les coses van com van i m'heu convidat i jo encantat de venir i de compartir aquesta estona amb vosaltres i amb els oients, evidentment.
Un espai, Lluís, que com bé saps aprofitem per repassar les diferents qüestions dels ajuntaments de les nostres comarques, ajuntaments d'Alt i Baix Penedès. Si et sembla, comencem parlant d'aquest 2025, projectes, inversions, què heu fet ja en aquests tres primers mesos i després parlarem del que està per venir.
Sí, la veritat és que bueno, està sent un mandat, jo diria, encoratjador, vull dir, a més, doncs, que el valorem, evidentment, molt, molt positivament, i en el qual, doncs, bueno, anem desenvolupant diferents actuacions, diferents accions que formen part del nostre pla d'actuació per aquest mandat i que, bueno, el que pretenen no és cap altra cosa que, d'una banda, millorar, per dir-ho d'una manera, doncs, l'espai públic. Entenem que l'espai públic, que és l'espai de tots i totes, ha d'estar en unes condicions idònies. I, per altra banda, intentar millorar també amb aquells equipaments bueno, que entenem que presten un servei als veïns i veïnes i que, evidentment, doncs, també cal que estiguin en unes condicions idònies, no? Més enllà del que en podríem dir del dia a dia, no? El dia a dia també absorbeix una part important perquè dins de la dinàmica municipal sempre sorgeixen doncs, entrebancs, sempre acostumen a haver-hi doncs, queixes, suggeriments, i per tant, en aquest sentit, doncs, hi ha aquestes dues línies d'actuació. A nivell, diguem-ne, de via pública o d'espais públics, estem en una fase d'inversió molt important amb el tema de la xarxa d'aigua. La xarxa d'aigua de Gelida, com la d'altres municipis també, doncs, bueno, té uns anys, i, evidentment, si l'estat no és l'adequat, doncs és quan hi ha aquestes pèrdues d'aigua, que, en definitiva, són qüestions importants dins d'aquest marc de sostenibilitat, doncs, que cal, diguem-ne, tenir en perfectes condicions, no? Estem al voltant, hi ha prevista al voltant d'una inversió de quasi bé 1 milió d'euros, que tot a través de subvencions, en aquest sentit, tant des de l'ACA com, sobretot, des de la Diputació, s'han posat molts recursos a disponibilitat dels ajuntaments per dur a terme aquesta renovació de les xarxes d'aigua en baixa, i és el que estem fent. Amb això donarem un pas molt important, sobretot amb alguns sectors que patien avaries constants per aquest estat, diguem-ne, una mica decadent de la pròpia xarxa, i amb això hi hem apostat de manera contundent, no? I, per altra banda, no fa pas massa vam inaugurar la remodelació del casal de la gent gran, un espai que l'any 2008, si no recordo malament, o 2010, doncs, bueno, era de Caixa Penedès. Després, doncs, vam conveniar que pogués ser utilitzat per l'Ajuntament de Gelida. Hem renovat aquest conveni amb la Fundació Pinae, que és la propietària de l'espai, i hi ha hagut també una inversió de més de 127.000 euros que ens ha permès renovar tot aquell equipament i, per tant, ara doncs, poder que les persones que usuàries en puguin gaudir d'una manera doncs, com correspon, no? Més enllà doncs, d'actuacions a nivell de pavimentació d'alguns carrers de Gelida, que enteníem doncs, que ja tocava posar-los una mica en solfa, per dir-ho d'una manera. I, bueno, anem treballant en aquest sentit, anem també, doncs, projectant altres propostes. S'ha de dir que estem pendents, i és una situació no volguda pel govern municipal, però estem pendents encara de poder aprovar els pressupostos del 2025. Perdó. Els pressupostos són una eina importantíssima amb la gestió municipal. És ben cert, doncs, que es poden prorrogar, i Gelida ja ha viscut situacions com aquestes, o com l'any 2023, en què ni tan sols es van aprovar els pressupostos, i esperem, doncs, ben aviat poder presentar a la resta de grups de l'Ajuntament una proposta de pressupost per poder-lo aprovar quan abans millor, perquè, en definitiva, aquest pressupost ha de recollir també, doncs, les diferents actuacions que es pretenen dur a terme en aquest exercici.
La importància per la gent que ens escolta, perquè parlem de pressupostos prorrogats, de vegades no s'imaginen el que suposa prorrogar un pressupost.
Sí, perquè la pròrroga, en definitiva, el ve a dir, el pressupost que tenies aprovat de l'any passat és com si fos el que tens per aquest any. Però, esclar, hi ha un seguit de partides que voldries introduir en aquest nou exercici, en aquest 2025, i que, evidentment, doncs, no és fàcil a nivell de tramitació, no és fàcil a vegades perquè fins i tot no t'és permès la incorporació segons quina tipologia de partides, i estàs una mica lligat de mans i peus, no? Però bé, no serà per manca de voluntat política. A vegades ja no és només la voluntat política el que permet o no tirar endavant uns pressupostos. Hi ha un seguit de requisits administratius, jurídics, econòmics, doncs, que cal tenir, diguem-ne, com correspon, i amb això estem, no? Vull dir, en qualsevol cas, vull pensar que serem capaços en un període molt breu de temps de poder-los, ja dic, presentar a la resta de grups perquè hi puguin fer les consideracions o les aportacions o els suggeriments que considerin i poder-los portar a aprovació.
Lluís, deixa'm que et pregunti pel tema de mobilitat. En les darreres setmanes se n'ha parlat moltíssim de mobilitat. En el cas de Gelida, no fa massa vau aconseguir aquest bus de l'Autònoma, que també era una demanda important del municipi.
Sí, la veritat és que, aviam, els temes de mobilitat a ningú se li escapa, que és una situació problemàtica que pateixen els usuaris del Penedès i de Catalunya, en definitiva, no? I que, doncs, bé, doncs des del govern de la Generalitat, evidentment, s'hi està treballant per intentar, doncs, que aquests perjudicis es puguin resoldre de la manera més immediata possible, sent conscients també de que és una situació que ve de molt temps enrere i que, evidentment, requerirà d'inversions, però també requerirà, doncs, aquest grau de, que jo ho entenc, i d'aquest grau de comprensió, de paciència, perquè, evidentment, les molèsties són les que són. En el cas de Gelida, jo penso que a nivell de mobilitat hi ha dos elements importantíssims, que han estat també damunt de la taula i que han estat motiu, doncs, de notícia, i jo penso que de bona notícia. Una banda és que el mes de novembre, doncs, va venir la consellera Paneque i el president de Ferrocarrils de la Generalitat per inaugurar, per celebrar el centenari del funicular de Gelida, que està fora de funcionament des del maig del 2023, i que, doncs, ja hi ha hagut aquest compromís explícit en el mes de novembre per part de la consellera d'aquests 4 milions d'inversió que permetran que el funicular de Gelida torni a funcionar. Aquesta va ser una molt bona notícia, i, per tant, penso que és destacable. Per altra banda, sortosament i finalment, els estudiants de Gelida podran disposar d'aquest bus a l'Autònoma. Aquesta és una fita que nosaltres volem posar en valor perquè, fent memòria, penso que la memòria és d'aquelles coses que hem d'intentar mantenir al màxim. En el seu moment es va aprovar una iniciativa parlamentària que el que establia era aquesta línia, que era Vilafranca, Sant Sadurní i l'Autònoma, i que nosaltres, evidentment, doncs, estant a l'oposició en el mandat anterior, vam presentar una moció perquè enteníem, primera, que era una demanda del jovent de Gelida, dels estudiants, però enteníem que, d'altra banda, escolta'm, Vilafranca, Sant Sadurní, han de passar per davant de Gelida, i enteníem que això havia de ser possible. Ha costat el seu temps, perquè les coses, evidentment, no es fan d'avui per demà i perquè sempre són, com deia abans, qüestions econòmiques, pressupostàries, administratives, etc, etc. Finalment, ara ja es disposa d'aquest bus a l'Autònoma que passa per Gelida i, per tant, en aquest sentit, satisfets. Satisfets perquè, bueno, això ho pateixen els nois i noies de Vilafranca i també els de Sant Sadurní, doncs, si no hi hagués aquest bus, les combinacions alternatives eren, evidentment, molt llargues en quant a la durada del trajecte i tot plegat, i per tant, en aquest sentit, ens mostrarem satisfets. Evidentment, entenem que hem de continuar treballant en aquest aspecte i en d'altres que facilitin la mobilitat, el transport a Barcelona. Ara, doncs, sortosament, ha tingut una lleugera millora, sobretot a les hores punta, que eren 6:45, les 7 del matí i 7:45, i, bueno, hem d'anar millorant en aquest sentit, perquè és veritat que hi ha molta gent que es desplaça per motius de feina, i també acadèmics, però sobretot també de feina a Barcelona. Els trens a hores d'ara no són precisament, doncs, la millor alternativa, i el bus enteníem que hem d'estar-hi a sobre perquè presti el servei que correspon.
Lluís, estem a dues setmanetes a les portes de Setmana Santa, que és un moment de molt moviment, un moment de turisme. Som un territori, el Penedès, un territori magnífic. I deixa'm preguntar-te per la importància de Gelida, la importància del Penedès, sobretot després de la pandèmia, amb aquest turisme d'interior com a pol d'atracció turística, i ara a les portes de Setmana Santa. No sé si el municipi es prepara especialment.
Gelida fa molts, molts anys, cap als 60-70, evidentment, era un municipi amb un atractiu turístic, sobretot pel tema de les aigües, etc. I nosaltres entenem que el turisme, evidentment, és un pol d'atracció i de dinamització econòmica. El Penedès, sortosament, és un territori molt abocat al turisme, i voldria ressaltar, perquè en una part me'n sento fins i tot, bueno, corresponsable, el gran paper que ha tingut des de sempre el Consorci de Promoció Turística del Penedès, no? El Penedès és una destinació turística de referència. Cada vegada són més les diferents activitats, les diferents propostes que s'hi ofereixen, i en aquest sentit, doncs, està jugant un paper molt important i molt actiu el Consorci. Evidentment, al costat dels ajuntaments, però també al costat i sobretot gràcies a la implicació del sector privat. En el cas de Gelida, bueno, els atractius de Gelida, bueno, bàsicament nosaltres els definim sempre com el funicular i el castell de Gelida. Més enllà de propostes de la ruta modernista, amb aquest pas, amb aquest tema, doncs, s'ha donat un pas molt important, quan cada any ara ja es celebren les jornades del modernisme, etc. I el que sí que, evidentment, el fet que el funicular no funcioni no deixa de ser un fre cap a aquestes propostes que es podrien estar, doncs, diguem-ne, treballant. Avui, precisament, em sembla que és avui, tenim una reunió ja per tancar, entre cometes, el pla de dinamització turística del municipi, perquè entenem que cal, sense obviar, evidentment, el castell i el funicular, cal preparar noves propostes que siguin atractives, no? El tema dels espais naturals, dels camins, etcètera, de rutes de senderisme, doncs, bueno, entenem la futura, les futura execució de les vies blaves, entenem que són propostes que han d'encaixar dins d'un projecte de dinamització del municipi a nivell turístic, i entenem que aquest pla que podrem tancar ben aviat i que podrem presentar, doncs, ha de recollir aquestes diferents propostes. De cara a la Setmana Santa, doncs, bueno, evidentment és una època festiva, Gelida ho celebra, doncs, a través de les caramelles, que són un element molt important, amb la coral artesans, amb les barroques sagna, hi han diferents activitats, però diguem-ne que el nostre entorn bàsicament és el motiu i, bueno, que esperem gent. Bueno, jo diria que com sempre, no serà una, no són unes dates precisament, doncs, que despunti la presència de visitants. No succeeix el mateix, per exemple, doncs, quan és Santa Llúcia, que aleshores sí. Enguany, a més, amb la celebració de la trobada de Catalunya de ranxos, sopes i escudelles, que es celebrarà a Gelida, i que, evidentment, allò sí que aquella activitat que s'organitza des de la Comissió de Santa Llúcia, doncs, tindrà un valor, posarà un valor afegit a la tasca o al caràcter turístic del municipi.
Lluís, deixa'm que utilitzi aquests darrers minutets de l'entrevista per preguntar-te, perquè combines aquesta tasca com a alcalde de Gelida amb la de delegat del govern al Penedès des de fa ja un temps. Què tal? Com va això? Com està anant?
Bé, la veritat és que molt, molt satisfet. Em vaig sentir molt satisfet quan se'm va proposar assumir aquesta responsabilitat dins de l'estructura del govern de Catalunya. I bé, és una tasca que, com molt bé deies, intento compaginar amb la responsabilitat de l'alcaldia. Per mi, la responsabilitat de l'alcaldia és no vull anteposar-la, però sí que, evidentment, és diferent i és el meu compromís personal amb el meu municipi, amb els meus veïns i veïnes. I, per tant, el que intento és poder compaginar-ho. Penso que, evidentment, això a vegades no cal amagar-se'n, vull dir, algú has de deixar, i en aquest cas, doncs, el que s'ha vist reduït és aquell espai, si es pot dir d'alguna manera, més personal, no? I, bueno, en aquest cas, ara la vida porta aquestes coses, ara hi ha aquestes dues responsabilitats, i en tot cas, doncs, sí que això es percep, ho percebo jo, i les persones del meu entorn, amb aquell temps que puc dedicar a la qüestió més personal o més familiar, no? En qualsevol cas, és un repte important. Estic, doncs, com a delegat del govern, evidentment, visitant els 72 municipis de la Vegueria Penedès. Estem ja quasi bé acabant, doncs, els 72. En aquesta activitat, que és, doncs, de ser una baula de govern de la Generalitat amb el territori. En definitiva, és escoltar els ajuntaments, transmetre també el missatge de l'acció del govern que es vol dur a terme i que, evidentment, té una implicació amb els ajuntaments. El cas més que ho exemplifica més bé és el tema del PUOSC, aquest Pla Únic d'Obres i Serveis, que ha duplicat la seva xifra, han passat de 250 a 500 milions d'euros, no sent concurrència competitiva. Per tant, en aquí tots els municipis parteixen de que tots tenen un mínim de 400.000 euros i els que en tenen més tenen un màxim de 790. Això ha estat molt ben rebut per tots els ajuntaments, i la meva tasca, en definitiva, és aquesta, no?, de governar els municipis, però a la vegada ser també el receptor de les demandes, de les inquietuds, dels neguits, de les propostes, dels projectes que els ajuntaments tenen damunt de la taula i que són traslladats als diferents departaments. Aquesta tasca, que és engrescadora, evidentment m'ha servit també per conèixer les diferents realitats del territori. La Vegueria del Penedès són aquestes quatre comarques amb unes realitats, evidentment, molt diferents. Unes coses són els municipis, ja, més enllà del nombre d'habitants, però una realitat és la realitat dels municipis de l'Anoia, l'altra les del Baix Penedès, dins del propi Baix Penedès, per posar un exemple, no és el mateix els municipis que estan a la zona costanera que els que estan a l'interior. I en aquí doncs vas percebent també quines són les necessitats d'aquests ajuntaments, de tots i cadascun dels ajuntaments, són necessitats o propostes o neguits que són molt coincidents en quant a la matèria, però que, evidentment, doncs, des del govern de la Generalitat, amb aquesta voluntat de ser d'estar sent el govern de tothom, doncs es tracta de donar-hi el màxim de resposta, de treballar per intentar doncs, cooperar i treballar al costat dels ajuntaments, perquè si els ajuntaments milloren, Catalunya millora, no?
Lluís, amb això ho deixem. Un veritable plaer que ens acompanyis avui al Penedès en xarxa. I res, ens retrobem molt aviat. Que vagi molt i molt bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i, com sempre dic, que sereu molt ben rebuts a Gelida sempre que vulgueu venir. Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ara farem una breu pausa, un parell de minuts per la publicitat i algunes promos i de seguida el butlletí de notícies de les 10 del matí. A les 10 i 6 ens retrobem i ho farem en molt bona companyia perquè ens acompanyarà el Fèlix Plantalec per parlar de les seves constel·lacions amb música callada que podeu descobrir a la Capella de Sant Joan fins a finals d'abril.